Tot costa.
Tot i que el Barça ha assolit l'1-1 i podia tenir la temptació d'anar al mercat d'hivern, em sembla bona notícia que renovar els jugadors que n'estaven pendents s'hagi mantingut com a prioritat. Fa de club endreçat i amb els objectius clars.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous 23 de gener de 2025, dia de renovacions a Can Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, que estem pendents precisament que facin oficial les renovacions d'Araujo i de Gerard Martín. Araujo ha renovat pel Barça fins al 2031. L'uruguaià acabava contracte final de temporada vinent i la intenció del club era renovar-lo o buscar un traspàs aquest pròxim estiu. I de fet, recordareu que us vam informar que fins i tot hi havia aparegut per aquest ja mercat d'hivern la Juve amb molt d'interès. Finalment, però, l'uruguaià ha renovat i qui també ha signat el seu nou contracte és el lateral de 22 anys, Gerard Martín, el defensa d'Esplugues del Llobregat. Va arribar al Barça Atlètic el 2023 i ara passa a tenir fitxa del primer equip. Ha renovat avui acompanyat de la seva família i dels seus avis. Fins i tot han anat a la signatura.
És cert que no hi ha oficialitat, no hi ha comunicats del Barça. Els estem esperant, com deia la Sònia, però no cal ser l'inspector Clouseau per haver vist Gerard Martín i Araujo de 21 botons a les oficines del Barça per arribar a aquesta conclusió, que estan renovats. Els detalls d'aquí una estona amb el Ramon Salmurri.
Exacte, de fet el Salmurri té informació directa que diu que ha firmat, eh? Vull dir que no ho hem fet només perquè els hem vist entre oficines.
Jo els he vist amb vestit d'home, que s'ha de dir, i ja ho he lligat.
Tancada la 7a jornada de la Champions, el Girona ja no té cap opció després de la derrota ahir a San Siro. El Barça és a 8ens matemàticament. L'Atlètic de Madrid depèn de si mateix per 0 en l'última jornada. I, en canvi, el Madrid té garantida la repesca, però és molt improbable que vagi directe a 8ens. El PSG va guanyar ahir el City per 4-2 i els de Guardiola són ara mateix fora fins i tot de la repesca. En tenen prou, això sí, amb guanyar l'última jornada al Bruges a casa. El PSG, per la seva banda, juga a Stuttgart. Partit difícil pels francesos, però també és cert que un empat els val per passar.
Obrirem un bloc, esclar que sí, de Champions, que encapçalarem amb aquesta eliminació ja matemàtica del Girona, tot i el bon partit que van fer els de Mitchell a San Siro, i també parlarem de la situació del PSG i del City, que sí, efectivament, en té prou guanyant el Bruges, però com jugui com ahir, ja veurem si guanya el Bruges. Tot això ho debatrem d'aquí una estona.
I tenim en joc la segona semifinal de la Supercopa Femenina entre el Madrid i la Reial Societat. De moment, amb empat a 0, les guanyadores jugaran diumenge a les 12 contra el Barça, que ahir va eliminar l'Atlètic de Madrid per 3-0, amb dos golaços de Clàudia Pina i un tercer de Graham.
Avui va al VAR o no?
Bé, confiem que avui estiguin jugant amb VAR.
Avui juga el Madrid.
Bé, últimament això no és garantia de res. Sobretot si és el Madrid femení. Aquí és quan el VAR es veu que té més opcions de fallar, perquè ahir van començar el partit i van informar les capitanes que el VAR no anava. I, per tant, van jugar els primers 70 minuts sense VAR. El millor de tot és que a partir del minut 70 va tornar a funcionar i no les van informar que aleshores hi havia VAR. En tot cas, un nyap, una més, com va dir ahir Catacoll, en el cas del futbol femení, que sempre li acaben passant coses.
Gol del Madrid.
Per cert, que s'acaba d'avançar el Madrid, i per tant anem encaminats a aquesta final Barça-Madrid de diumenge a les 12, que podreu sentir aquí a Catalunya Ràdio. Queden encara molts minuts, però és cert que el Madrid és el gran favorit en aquesta segona semifinal.
Pot ser que finals el Madrid i el Barça no n'hagin jugat cap, ni a la Copa de la Reina ni a la Supercopa?
Pot ser que a les Supercopes últimament s'han trobat a semifinals i, per tant, això ho ha evitat. Doncs sí, pot ser perfectament que tinguis raó. Estic intentant recordar alguna final i ara mateix... Això és una semifinal. Sí, va ser una semifinal. I l'any passat, per exemple, la final de Supercopa és contra el Llevant i la final de Copa contra la Reial Societat. És a dir, que és molt probable que tinguis raó, Costa. L'Espanyol incorpora al migcampista vitorià de 23 anys Urco González de Zárate, cedit per la Real Societat fins a final de temporada. Aquesta arribada ha implicat la sortida de Salvi Sánchez, que no ha tingut cap minut en aquesta lliga.
Amb el Sergi Andreu farem un repàs del mercat de l'Espanyol amb aquest ja, amb aquesta ja tercera incorporació.
D'altra banda, el club blanquiblau ha detectat casos de revenda d'abonaments pel partit contra el Madrid, que s'ha disputat l'1 de febrer. L'Espanyol ha anul·lat aquests carnets i sancionarà amb la pèrdua de la condició d'abonat als autors. I en clau europea, hem parlat de la Champions, però avui hi ha Europa League. La Real Societat visita la Lazio a les 9 del vespre, la penúltima jornada. Juguen contra els líders de la classificació, que són els italians, amb la necessitat de guanyar per tal de passar directes als vuitens de final. Per cert que seguidors ultras de la Lazio van apunyalar ahir nit tres aficionats de la Real Societat a Roma.
En uns minuts de desconcert ahir la nit, perquè no hi havia informacions clares, i la veritat és que jo em posava la pell d'algú de la Real que tingués un familiar a Roma, i era per estar ben acollonit, sobretot quan estàs en mans d'aficionats com els de la Lazio.
I en tenis, Paula Badosa no jugarà la final de l'Open d'Austràlia. La bagorenca ha perdut aquest matí a la primera semifinal davant Sabalenka, que és la número 1 mundial, per 6-4 i 6-2. Això sí, la seva bona actuació la deixa al top 10 del rànquing a partir de dilluns.
L'altre dia li vaig dir al Corretja, Sabalenka tampoc és imbatible. Doncs sí.
Ho ha semblat, com a mínim. I això que ha començat bé, Badosa, el partit, però...
Sí, ha estat a punt de posar-se 3-0, però després, adéu-siau, bona nit.
Li ha passat per sobre. Sabalenka jugarà la final contra Madison Keys, la nord-americana derrotada a Swiatek. El quadre masculí, Djokovic, jugarà aquesta matinada contra Zverev. L'altra semifinal la jugaran Jannik Sinner contra Ben Shelton. Per tant, aquí encabenat, suposo, una final Djokovic-Sinner, però ho acabarem de veure. Tu no ets gaire de Zverev, no?
Bé, em sembla... És que no, la paraula que defineix Zverev no la puc dir ara.
Bé, en tot cas, demà en podrem parlar més tranquil·litat. En bàsquet, l'Uni Girona ja coneix els horaris dels quarts de final de l'Eurocup, que disputarà contra el Lió. L'anada a Fontejou serà el dimecres 19 de febrer a les 8:05, la tornada el dijous següent, el dijous 27 de febrer a les 8 a la pista de l'equip francès.
Avui farem tries en rol, parlarem d'aquest emparellament de l'Uni, també parlarem del partit d'Eurolliga que juga el Barça demà a la pista de l'Asvel, però sobretot recuperarem les declaracions que ha fet avui a Barça One Josep Cubells, directiu responsable de la secció, que són per guardar. Són d'autèntica audioteca, grotesques, les explicacions del cas Ertel, etcètera, etcètera.
Sí, la conclusió final, després del que va dir el president i del que ara diu Cubells, és que ningú va intentar fitxar Ertel, no. I ell va agafar un avió perquè li va venir de gust.
Àngela Maria.
I al Mundial d'handbol, Espanya ha de superar demà Portugal per tenir opcions de passar a la següent ronda després de la derrota ahir davant Noruega.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Doncs avui, aprofitant aquesta renovació d'Araujo, ens fixem a la nòmina de centrals del Barça i us preguntem quin és el vostre central del Barça preferit. Araujo, Cubarsí, Íñigo i un altre. És a dir, en aquest un altre podeu encabir Christensen i Eric García, que és veritat que a un no l'hem vist encara i a Eric el veiem més al mig del camp gairebé que com a central, per això estan encabits en aquest altre capítol.
Posats a preferir, fins i tot si sou dels que penseu, doncs a mi m'agradaria que Condé jugués de central, també podeu posar un altre, però ara mateix.
Condé al meu cap ja el té com a lateral,
sí, sí, efectivament.
Doncs ja sabeu, al Twitter i l'Instagram podeu respondre a les enquestes que hi tenim penjades i dir la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
El Santi Jiménez ja ha actuat com a segona veu habitual dels titulars del programa, però igualment, Santi, bona tarda.
Bona tarda, tot tercera veu.
Tot bé?
Tercera,
tot... Sí, sí, no, jo ho tinc assumidíssim, no.
Molt bé.
Tot bé?
Sí. Tot per...
Sí. Bueno, en
general.
Segur que està millor la Mireia Ruiz. Hola, Mireia, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tot bé, gats a part?
Sí, és que es veu que als gats, al meu cas, com a mínim, li agraden més els llits que la sorra. Però no passa res.
Malament, rai.
Se'ls
ha de... Com es diu el gat?
Nacho.
Nacho.
M'encanta.
Jo li dic Nachete.
Nacho Selección.
Soc ultrafan de posar noms de persona als animals de companyia. Per exemple, el gos del Santi, tot i que ells insisteixen que es diu Groot, tothom sap que es diu Isco.
I... Bueno, per ell és Isco, però...
Alarcón.
Jo tenia un ànec que es deia Robert. Bé, no el tenia jo, li vaig regalar un amic i no li va agradar ni... que li regalés l'ànec ni que es digués Robert. Jordi Grau,
bona tarda. L'amic es deia Robert? No.
No. Ah. Robert era un altre amic que tampoc li va fer gràcia. Era un acudit que no...
Ex-amics.
El teu cap tenia molta gràcia, no?
Jo vaig trobar que era una bona.
Diem que ja amb aquests amics no tens massa contacte.
Sí. Encara. No se sap molt bé com. Jordi Grau, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Tens algun animal de companyia?
Benvingut a Natura Sàvia. Si tinc animal de companyia, no. Ni tinc... i espero no tenir res.
Molt bé, doncs és una
mare. Mai es pot dir mai, eh? Potser sí, jo algun dia em faré gran i llavors em voldré. Ara sí. Mateix no està dins de les meves prioritats.
Sí, d'entrada penso bastant com tu, però mai es pot dir.
Mai es pot dir, mai.
Molt bé, aquest no és un programa d'animals, tot i que som uns animals, però generalment parlem de futbol.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Avui el Salvà Pou ha decidit arrencar el Tot Costa amb espurna. Aquest tema que firmen i interpreten a no sé quantes veus els Stay Homes i els Figaflaues, perquè els Stay Homes aquest cap de setmana s'acomiaden dels escenaris. Vés a saber si tornaran o no, però déu-n'hi-do la carrera que han tingut des de la pandèmia cap aquí. Aquest, de moment, és l'últim tema que podreu escoltar d'ells. Abans d'entrar en matèria de renovacions, pendents de la segona semifinal de la Supercopa i, si igual, al marcador.
Doncs sí, mira, dèiem que el Madrid és el favorit d'aquesta semifinal, però haurà de fer bé les coses si no vol que la Reial Societat li compliqui, i la Reial ha empatat amb un gol de Mayur, el gol inicial de Weir, per tant, minut 12 de la primera, empat a un al marcador entre el Madrid i la Reial Societat a Butarque.
Ara sí, oblim plana blaugrana. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui hem vist passar per les oficines del Barça vestit de 21 botons ara Araujo i Gerard Martín, i per tant alguna cosa deu haver passat que no ens han comunicat oficialment, però que tu saps.
Bé, bàsicament que han renovat el seu contracte amb el Barça, tot i que no en tenim encara constància oficial per part del Futbol Club Barcelona. En el cas de Ronald Araujo, ha signat aquest migdia a les 2, aproximadament, signatura de contracte fins al 2031. En Araujo ha anat acompanyat dels seus representants i de la seva família, i per part del Barça hi havia Joan Laporta, el vicepresident esportiu, Rafael Juste i Deco. D'aquesta manera es tanca provisionalment, almenys, el serial Araujo. Recordaràs que estava més fora que dins, sobretot durant l'Eurocopa. Allà li va traslladar als seus companys la seva voluntat de sortir.
La Supercopa.
La Supercopa, si no l'Eurocopa, perquè és uruguaia, entre altres qüestions.
Que no se'ls hagi disputat cap.
Per exemple.
Podria haver dit durant l'Eurocopa.
Se'ls hi va dir, ja ho va sondejar, però va ser sobretot a la Supercopa quan va patar el tema. Aleshores es va lesionar Íñigo Martínez i després Deco el va agafar per banda i va tancar aquesta renovació, que avui s'ha fet efectiva i, insisteixo, encara no oficial. I una estona abans, digues.
No va dir que de la confirmació oficial d'aquesta renovació, el Salmurri ja ens ha dit la durada fins al 31, però jo tinc curiositat per saber si és que el Barça la facilita, com més o menys ha fet habitualment, la clàusula de rescissió, perquè crec que, no em voldria equivocar, crec que van ser els companys de Mundo Deportivo que van explicar que la clàusula d'Araujo seria... la van definir com a terrenal, pensant en què pugui passar en el futur. Per tant, normalment els comunicats són un tràmit, però si avui tenen bé afegir-hi la clàusula de rescissió, a mi em sembla un detall no menor.
Normalment ho fan.
Sí, per això dic, però això va com va. Normalment no ho fan. És com els comunicats mèdics, a vegades et diuen...
Sí, ara ho estan començant a fer, no?
Igual és confidencial.
Més que probable, de fet. No, no, però pot haver-hi una clàusula
la
i després...
confidencialitat...
Recordareu que en el cas de Dembélé va ser quan va marxar que vam saber que és que havien pactat a mitges i aquestes coses que...
Bé, no, no, hi ha molts clubs que no les facilita.
No, no, que tu
cas,
pots pactar...
El cas Dembélé no, és una, no està mal tirat.
Que pots pactar una lletra petita de, en cas que tots les dues parts ens convingui, ja trobarem una solució meitat, per la sortida, per exemple.
Ja està.
Bé, en tot cas, no passaria res. Vull dir, l'Atlètic de Madrid, per exemple, no les facilita. El Girona, me'n recordo quan el Barça volia fitxar Oriol Romeu, ens vam tornar bojos intentant escatir quina era la clàusula. Vull dir que el Barça, si ho fa, perfecte, i si no, doncs ja ho intentarem saber nosaltres, què és la nostra, què és la nostra feina. Deia Salmurri que, a part d'Araujo, també ha renovat Gerard Martín.
Que acaba contracte a final de temporada i ha renovat fins al 2028. Gerard Martín aquesta temporada ha jugat 18 partits, 11 en Lliga, 4 en Champions, 2 en Copa i 1 a la Supercopa.
I acaben de fer oficial, Salmo, no, simplement és la fotografia, Araujo renovat fins al 2031.
Doncs mira, de moment, oficial ara mateix.
Ara suposo que rebrem un comunicat i ja ens expliques, però, sí. Però vaja, que ara mateix, mentre el Salmurri parlava, el Barça fa oficial aquesta renovació.
Molt bé. I mentre el Salmurri busca si ens han donat més detalls, us pregunto si us ha sorprès com ha acabat la història, tenint en compte que no fa ni 15 dies estàvem parlant d'Araujo a prop de la Juventus. Vaja, semblava gairebé impossible que el jugador... Vaja, fins i tot el dia de que el Barça va guanyar la Supercopa vam assistir a aquelles imatges de Lewandowski demanant-li a Araujo que es quedés i no feia la sensació que l'uruguaià ho tingués gaire clar. No sé si us ha sorprès el gir, perquè no només es queda, sinó que es queda amb un contracte que gairebé el retira el Barça.
És que per mi aquesta és la gran sorpresa, perquè una cosa és que tu t'ho puguis repensar i diguis, escolta, mira, compleixo el meu contracte, les condicions m'han fet canviar d'opinió, la conversa amb Deco m'ha fet canviar d'opinió, però una cosa és acabar el contracte i decidir quedar-te, i l'altra és renovar fins al 2031. És que quants anys queden? 6 anys.
6 i mig. Sí,
a mi em sembla que el contracte és molt llarg. Ell tindrà 32 anys quan acabi aquest contracte.
No, és cap disbarat.
No, però la qüestió és que som al 2024, és a dir, que li firmes... Bé, 2025, tens raó. Li firmes per les pròximes... aquesta temporada i
6 i mig.
6 més i 6 més.
Però venim de Holland, que em va fitxar... Em va firmar 9 i mig.
És que la FIFA només permetia contractes de 5 anys.
Depèn de l'edat, no?
Hi ha alguna cosa...
Crec que és alguna cosa així com que et protegeix els 5 anys i aleshores... a l'últim ja és si tu pots... Diríem que ja estàs descobert, pots denunciar el contracte.
Pues a Haaland pot denunciar.
La recomanació de la FIFA...
Tindrà temporades per denunciar.
Sí.
Haaland.
Bé, és que l'altre dia li van preguntar a Haaland, és veritat que la pregunta era, perdó, cabrona, perquè era 2 dies després de renovar, però li van preguntar si li vindria de gust jugar al Barça o al Madrid, i la resposta... no va ser plena d'entusiasme de que bé, jugaré tota la vida al City. Vull dir que a vegades aquestes coses...
Bé, tot és com el cas de Haaland, i sospito que el cas d'Araujo són renovacions estratègiques, més aviat. És a dir, a mi em sembla que al Barça li interessava molt que Araujo es quedés i no marxés ara al mes del mercat d'hivern, sobretot per la lesió d'Íñigo Martínez i per l'edat d'Íñigo Martínez.
És a dir, ara t'interessava per la part esportiva i a l'estiu segurament t'interessava per la part més contractual de tenir el jugador controlat.
Però jo també crec que em sembla que ho ha deixat caure amb la seva subtilesa Ramon Salmurri, que això no ha acabat encara, que a l'estiu en tornarem a sentir parlar també, sí? De quan m'acabi.
És que... a l'estiu?
Sí, jo no dono el cas, allò de... Jo no el dono fins al 31, sobretot si es compleixen aquestes rumors, que crec que són bastant fonamentats, del Jonathan Tah, que pot arribar...
Que, per cert, es va fer una exhibició al Metropolitano,
està finet,
Aleshores ve segur.
Hòstia.
No, però em sembla que hi ha una qüestió d'aquestes de... Hi ha molts cops que es fan renovacions per vendre.
Sí, a mi sí. El que em sobta d'aquesta operació que me la crec, que és allò de, mira, ara et millorem el contracte, però si a l'estiu o aquest estiu el que ve ens apareix una cosa que ens agrada als dos, en podem tornar a parlar, és que la facin a tan llarg termini la renovació. És a dir, jo això m'hauria semblat bastant normal si haguessin allargat un, dos, tres anys més.
Hem de veure la clàusula. Jo crec que és el que deia el Jordi, que sí, té bastanta raó en això. Perquè si la cosa és terrenal, que no seria terrenal dins del món del futbol, és una altra cosa. Però, bueno, pot ser una qüestió interessant.
Bé, terrenal, no hi ha detalls, de moment, Salmo.
No, de moment encara no. Quan els tingui, t'ho dic.
Que fas?
No, és que la Gelma em va fent gestos, a mi encara no m'han entrat.
Jo puc intuir que en el comunicat no ens trauran de pobres, que no ens informaran de la clàusula de rescissió, per tant...
A mi m'ha arribat el comunicat.
Sí, a mi també, sí, a mi no. Però és que...
No, el wifi no va bé. Bueno, doncs, escolta, ja que el temps, explica'l. Ja,
no, és que insisteixo, és que no ens informen de la clàusula, vull dir que fins al 30 de juny del 2021.
El Club Barcelona i el jugador Ronald Araujo han arribat a un acord per la renovació del seu contracte que el vincularà amb el club fins al 30 de juny de 2031.
Ara m'ha entrat.
Punt i a part. El defensa blaugrana ha signat el seu nou contracte aquest dijous a la tarda en un acte amb el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, el vicepresident primer, Rafa Juste, i el director esportiu del club, Anderson Luis de Sousa, Deco.
Per tant, ens hem quedat igual, perquè era exactament el que havia explicat Ramon Sabor.
I hasta aquí puedo leer, i no et dius més.
Pues no hi ha clàusula, la qual cosa...
Contribueix al que estàvem parlant, sí. Contribueix a alimentar aquesta possibilitat.
Grau.
Bueno, jo crec que el Barça el que soluciona és un problema que li podia sorgir d'aquí a final de temporada. Perquè crec que és bastant evident que ara no arribarà cap central. Jo ja vaig dir aquí fa dues o tres setmanes que a mi em semblava una temeritat esportiva que Araujo marxés ara al mercat d'hivern, tal com està la situació en l'eix de la defensa del Barça, i no arribés un altre central. Per tant, d'aquí a final de temporada, que és quan el Barça es jugarà els títols, el tema està solucionat. El que passi a partir de juny, si ve algun 80 milions i s'emporta Araujo i el Barça fitxa un bon central, doncs en podem parlar. Però per mi el problema era d'aquí a la primera setmana de juny, i això està solucionat.
I més encara quan a la primera de canvi se lesiona Íñigo. És a dir, que els jugadors et van donar la raó, gairebé. És a dir, és que necessitàvem.
No, però és que,
si no venia algú, necessitàvem.
És que hi havia soroll després de la lesió d'Íñigo. I aquí hi va haver persones, que no diré el seu nom, que van dir que no, que encara que estigués lesionat Íñigo, podia marxar a Ujo perquè hi havia Eric i hi havia Christensen i semblava que sobraven centrals a cabassos. I, segons la meva opinió, no.
Potser que ho digués jo, això?
No,
no
sí,
recordo.
Sí. Però, sí, aquest debat va existir abans de la lesió d'Íñigo.
No,
abans de la lesió d'Íñigo.
Ah, sí. Abans
de la lesió
d'Íñigo. Ten raó.
Però certament es va lesionar l'endemà o dos dies més tard.
Correcte. Vam fer la mala previsió de què? I com es lesioni Íñigo, sí, veuràs. Sí, sí. I el següent partit es va lesionar.
Bé, però és que el miracle ha sigut que Íñigo hagi aguantat tot.
No, però havia jugat tants partits seguits des de
que jugava...
En sa vida
és igual. Tampoc tant,
però és que el primer que marcarà el que passi aquest estiu és quan torni Íñigo Martínez.
Clar,
i quina sigui. Si el problema que tenia Araujo era que se sentia suplent per darrere de Cubarsí Íñigo, i això torna a la realitat quan Íñigo estigui bé, veurem.
Però... Més enllà de l'entrenador decidirà, i de fet Íñigo Martínez va fitxar pel Barça per ser suplent.
Clar.
Com va ser la temporada passada.
Sí, però la qüestió és que quan l'entrenador hagi de decidir, si decideix que Íñigo sigui el titular, potser Araujo a l'estiu té ganes de marxar.
Però el problema d'aquí a l'estiu ja l'haurà solucionat.
Sí,
que jo li reclamava a Deco.
Ja hi arribarem aquí.
No podies quedar destapat d'aquí al juny.
Ja hi arribarem aquí, i Deco devia estar escoltant aquell dia, perquè va ser acabar la Supercopa i el dia següent ja havia convençut a Araujo.
És que normalment els directors esportius el que han de fer és la feina de director esportiu.
Sí, sí.
No han de fer gran cosa més, eh?
La qüestió, i ara ja me'n vaig a l'estiu i segurament no cal, però tu a l'estiu et pots trobar en l'escenari que Araujo no jugui tant com li agradaria quan torni Íñigo, que és una cosa que pot passar. Ja no dic que Íñigo torni a ser indiscutible, però que, per exemple, vagin rodant els tres i Araujo...
Jo crec que el que no ha descansat encara, i amb l'edat que té, és Cubarsí, eh?
És que
el que està fent Cubarsí aquesta temporada
és brutal,
eh, amb l'edat que té.
És que jo el que m'imagino...
Sembla que Cubarsí algun dia hauria de parar.
El que m'imagino quan... Si és que arriben a coincidir els tres sants, no sé quins plans té Flick per Christensen, però el que m'imagino és que hi haurà una rotació entre tots tres, perquè
jo
això no pot ser. El que passa és que arribarà el partit gruixut, als vuitens de final de la Champions... I allà quedarà molt clar qui són els que vol Flick o els que prefereix Flick i els que i els que no. Però vaja, en fi, el on volia anar és que si Araujo, pel que sigui, no li sembla que aquesta confiança que li han promès i que li han firmat té una base esportiva, el problema el tornaràs a tenir perquè Íñigo serà molt bo, però té 34 anys.
Ah, aquí està.
I Ta, en el cas que fos Ta, em sembla que en té 29. És a dir, no fitxes un central de futur. Vull dir que...
Ta gran.
Ta gran, efectivament. Oh. En fareu molts, d'aquests?
Oh.
No, és que em vull pensar un perquè és que em sento en desavantatge. En fi, ja hi arribarem a ja aquest debat, si és que es produeix.
De fet, ara estava pensant, Jordi, que a principi de gener, quan vam anar a Barbastre, qui va sortir a la zona mixta va ser Araujo. I jo li vaig fer la pregunta de, escolta'm, ara que has tornat, creus que t'has de tornar a guanyar la titularitat? Mm. O com ho has de fer, això?
No tengo nada que demostrar. Soy el capitán del Barça. És que és com que si l'estiguis escoltant aquí mateix.
No,
és que...
no li va agradar la teva pregunta, Mireia.
Mica. No, no, gens ni mica, perquè li vaig voler afinar una mica més.
Li vas donar l'oportunitat de...
I em va girar. Vull dir que era un debat que jo crec que realment... Bé, ell, el tenia molt
en aquell
dins.
Moment, jo crec, tot i el que digui Gavi, que és el seu portaveu... En aquell moment jo crec que Araujo estava molt més fora que dins.
Home.
Perquè una pregunta anterior li van preguntar si
es veia
seguint el Barça, lo tenemos que ver, va ser una cosa freda.
Sí. Claríssim. Després a Aràbia, el que es va veure Lewandowski. I també hi ha un altre aspecte a considerar, que és... Em sembla que Íñigo Martínez també acaba contracte, no?
El 26.
Íñigo Martínez té el mateix contracte que Lewandowski. Si juga el 60% dels partits, renova automàticament. Cosa que, si no ho ha fet, pràcticament ho farà.
Ho farà, no?
Sí, sí.
Molt bé. A part d'això, estàvem també pendents de la situació d'Eric García, que no sé si correctament l'havien vinculat a la continuïtat d'Araujo o no, però sembla que no anaven lligades.
No, perquè bàsicament la posició del Barça ha estat molt dura amb Eric i no sortirà aquest mercat d'hivern. Tenia propostes, sobretot de tres equips. Ho havia explicat l'Oriol Domènech, el Como italià, l'equip de Cesc Fàbregas i Sergi Roberto, la Real Societat i el Girona, i vaja, que Hansi Flick compta amb ell i que és un jugador que, tot i que ha tingut poca presència, doncs la seva polivalència i la situació de la plantilla fan que el Barça no es vulgui desprendre d'ell, a no ser que, suposo, si arribés una oferta desorbitada.
Aquest cas encara em sembla més complex de decidir que el d'Araujo, perquè el d'Araujo és fàcil situar-se en l'escenari que va dibuixar el Grau, que és que, com a mínim, necessites un tercer central de primera fila. Però clar, Eric, dir-li queda't per jugar un quart d'hora com l'altre dia, no sé si és la feina de l'entrenador, i si el club el necessita fa bé, però no és fàcil, perquè si el jugador t'està dient, hosti, jo vull tornar a sentir-me important com l'any passat a Girona, i aquí no ho soc, i a més, la majoria de dies em fa jugar de mig centre, no és fàcil dir-li que no.
És que no sé com... Jo crec que venen un parell de mesos molt decisius, perquè jo tinc la sensació de que hi ha una unitat bé al Barça, després de la recuperació de les lesions, que està començant a revelar-se i que es mourà una mica més l'arbre, i que hi ha jugadors que han tingut pocs minuts. Fins ara l'alineació ens la sabíem de memòria, eh?
Tu creus que Eric té possibilitats de lluitar per la titularitat?
Jo crec que jugarà a titular més partits dels que ens pensem. No serà un titular, però si ara has de jugar... És que... També hi ha un moment en el que jo crec que també Lisboa va demostrar una cosa, que és que la gent de la banqueta va sortir...
No, que jo no dic que Eric no serveixi.
No.
Que comprenc que ell pensi, home,
jo
ja,
crec que Flick
ja
també...
entenc que sóc important, però important 10 minuts.
Si Flick és capaç de carregar-se el porter que funcionava per posar a Chesney, aleshores també pot posar... pot donar-li bola a Ferran... a Fermín, i que vagin... Perquè realment és que jo crec que hi ha jugadors que porten una tralla descomunal.
Sí, els necessitaràs.
I els necessitaràs. I a més, amb aquest període de que et pots estalviar, segur, el partit d'aquest de 700 de final de la Champions, vull dir-te... Crec que es pot anar movent una mica l'arbre, eh?
I quan dius que el veurem de titular més vegades de les que pensem...
Alguna
penses,
vegada.
Penses de central?
Vol dir alguna vegada, Mireia.
Penses de central?
Jo crec que...
El tenies a lateral dret per donar descans a
Koundé? Jo crec que de central...
Clar, dir, és que fixeu-vos...
Per mi sí, perquè...
Fixeu-vos
el que dèiem amb tu, Mireia, és que... Ostres, no és normal el de Cubarsí.
No, no.
Fixeu-vos que Eric va arribar a ser l'alternativa número 1 de Caçador, però el que estem veient en els últims partits és que l'alternativa Caçador ara és De Jong. És a dir, que vaja, a mi em sembla raonable.
Que seria la lògica.
Sí, sí.
Si tot hagués anat com fos normalment, De Jong hauria d'haver estat el titular.
Jo, pel que sé, és que ell té la sensació que és un futbolista molt secundari per Flick, perquè no l'ha posat mai on ell dona rendiment de veritat. Mira, em pot servir de mig centre perquè ara resulta que al mig centre li ha passat això. O ara, que no t'he posat gairebé mai de defensa, avui et poso de defensa, però perquè tanco amb tres i acabes sent el de la dreta. A ell li està quedant una mica aquesta sensació. Ara, també és veritat que ell ja va provar la llunyania i ho va provar de molt jove i ja en té prou, ja en té prou. Jo tinc la sensació que o és Girona o és Barcelona.
Molt bé.
I que no hi ha més.
Doncs pel que diu el Salmurri serà Barcelona. En fi, així està la carpeta de renovacions i de jugadors que no cal renovar-los perquè ja tenen contracte i que es quedaran. Renovacions a la vista, Salmo, ahir ho parlàvem amb la Laia, refresca-m'ho.
Gavi i Pedri són les dues renovacions prioritàries del club a hores d'ara. La veritat és que les dues estan bastant encarrilades i que no seria d'estranyar que en els propers dies hi hagués novetats. També hi ha el tema de Lamine, ho recordaràs, però que sempre ha dit Lamine que no hi hauria cap problema. I vaja, de moment tot això.
Venen renovacions per anar a Canaletes, la de Pedri i la de Lamine especialment. Jo crec que organitzarem un viatge.
Per totes aquestes renovacions van ocupant espai salarial i així s'entén que si no surt ningú no pot entrar ningú.
Clarament jo prefereixo ocupar l'espai salarial amb aquesta renovació.
No, i tant. Sí.
És que a més això va haver-hi un moment...
Bé, de fet, és el que va dir Deco després del partit.
A buscar Rashford i
saldos
i coses de la vida.
Ho he dit a l'inici i ho repeteixo. A mi això em sembla bé, perquè la temptació de dir... Aquí ha ajudat Flick, que pel que sembla ha dit jo ja en tinc prou amb els que tinc, però la temptació de dir ui, tenim l'un a un, a veure, si col·loquem Eric al Girona i aquest altre allà... Ja
no sé on...
Tots aquests estaven esperant per renovar, i a més a mi em semblen tots jugadors prou importants, o molt importants en alguns casos, a mi em sembla bé que el Barça hagi començat per aquí, i si després, com va dir Deco, queda algun ral i hi ha alguna cosa amb sentit...
Doncs... Si el United vol cedir a Rashford
i pagant ells
la fitxa, que és el que fem
nosaltres normalment.
El que estem fent amb nosaltres amb l'Inglés, per exemple.
O que vinguin a fitxar Frenkie de Jong o Christensen.
Sí, clar, i fem un intercanvi. Aleshores no m'importa, però abans assegures a Gavi que crec que segueix jugant amb una cautelar d'un jutjat.
Sí.
I assegura't a Pedri, assegura't a Lamine Yamal, i el que pugui venir, jo crec que està demostrat que, que amb això tirem, eh?
Totalment d'acord. Va, a veure què en pensa la nostra audiència.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Avui els preguntàvem, us preguntàvem, un cop renovat a tomb de la renovació d'Araujo, quin és el vostre central del Barça preferit? Roger Arbusà, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Què hi diu la nostra audiència? Araujo, Cubarsí, Íñigo o un altre?
Mira, de golejada guanya Pau Cubarsí, 82% Pau Cubarsí, el 10% Íñigo, el 5% Araujo i el 3% un altre. En Joan Marc diu Cubarsí primer i Christensen després, en Francesc Cubarsí i la parella de centrals Cubarsí i Íñigo, en Jaume diu el no preferit, sens dubte, el no preferit, és Araujo, en Jesús diu Araujo no, la renovació és una molt mala notícia perquè si no juga crearà mala maror i si juga és un forat negre tirant el fora de joc. I en Batxan, que diu ara mateix Íñigo per veterania, treball i lideratge de parella seva, Cubarsí. I després, dos oients que són molt poc partidaris d'Araujo. Ja veieu que hi ha moltes veus contràries a Araujo. En Basconet hi diu si no s'hagués lesionat amb l'Uruguai a principis d'estiu era una venda clara. Ara, quan el podies tornar a vendre, se't lesiona Íñigo. O l'escritxa que diu Eric és millor que Araujo. Araujo no té nivell per jugar al Barça, no entén els conceptes. La renovació ha estat un error. Hauria d'haver estat una venda fa un parell d'anys a un equip de la Premier, diu.
Déu-n'hi-do, Araujo no té especials simpaties.
A un any i mig fas aquesta pregunta?
I hauria arrasat.
Sí, és increïble. Estava pensant just això, la davallada de popularitat que ha tingut Araujo.
És veritat que...
També, també, és un motiu...
L'eclosió, jo crec que va en paral·lel, que ella ha caigut una mica i que, quan si és un fenomen paranormal.
Sí, sí. Però semblava que hi havia fa un any i mig era...
No, però que fins i tot Íñigo està per davant d'Araujo, que era el preferit. Era el preferit de l'afició, amb diferència.
Sí, sí, sí. Araujo i 10 més, eh?
Sí, sí.
Bé, perquè era l'assegurança, no?
Sí, però vull dir-te
que... L'assegurança no trepitjava l'escut, van ser un seguit de coses que jo crec que van fer que
Araujo... De...
No? És la gran demostració que el futbol té molt poca memòria. Mi, i que un dia ets el preferit i l'endemà pots passar a ser...
És al·lucinant, no? Bastant, eh?
El que m'agrada d'aquestes preguntes és... quan preguntes quin és el teu preferit i hi ha alguna resposta, com la que ha llegit el Roger, el que vulgueu, menys Araujo. Sí, és exactament la pregunta...
Tu pregunta'm a qui ho diu.
El no preferit, eh? El no preferit és Araujo.
Una mica de hate sempre...
Hauríem de girar les preguntes, ja.
Efectivament. Quin defensa, quin central del Barça no suporteu? A veure qui hauria guanyat.
Jo crec que pot ser del carro d'Araujo o no, però en qualsevol cas tinc la sensació que no se li fa justícia.
Jo també estic d'acord.
Jo crec que l'assenyala molt la jugada del París, a la Champions l'any passat, però escolta, jo crec que no... Des que té un ús de raó, no hi ha ni un sol central de la història del Barça que no s'hagi equivocat. Puyol i Piqué es van equivocar.
Totalment.
També bastant, eh?
Però...
I han passat a la història.
Però saps què li passa a factura?
El dia del Barça guanya al Madrid amb el Xavi 0-4.
Té partits de traca.
No, ell no només anul·la a Vinícius.
Sí, sí.
Fot un gol de cap descomunal. Aquest tio... Em sembla que la gent està sent molt cruel amb ell, eh?
Coneixent una mica com funciona el culer, aquesta renovació tan dilatada en el temps, els dubtes que ell mateix ha transmès, quan precisament era un exemple del contrari, que deia la Mireia que no trepitjava l'escut, això la seva, si això ho fes De Jong no perd popularitat perquè ningú ho espera.
Perquè ja no en té.
Però, correcte, sí, sí.
També et dic que si preguntes a dia d'avui els teus dos centrals titulars del Barça, a mi també em surten Cubarsí i Íñigo, per davant d'Araujo. A dia d'avui, d'aquí un mes no sé com estarà Araujo, potser està molt millor que Íñigo, però a mi encara em sembla que el rendiment que ha donat aquesta temporada Íñigo és superior al que està donant ara Araujo.
I qui no es mou de totes les travesses és Cubarsí.
Sí, no, és que és indiscutible per mi.
Crec que juga 4 partits després de la...
Sí, sí, per això et dic que d'aquí un mes, quan ja hagi jugat amb regularitat, veurem.
En fi, tema dels centrals, Sanjat i punto, que diria el gran Joan Gaspar. Fins ara, Roger.
Fins ara.
Salmo, gràcies.
Molt bé, que vagi bé.
Farem una pausa i quan tornem us explicarem quin entrenador li agrada a Jupp Bellingham. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic.
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
La secretària d'Estat, Charlotte Fields.
Ella és la dona perfecta per liderar una nació.
Anunciaré la meva candidatura a la presidència del 2020.
Ell?
I sóc Alfred.
Plarski?
Sí!
L'última persona que esperaries veure al seu costat. Charlize Theron.
Li feia de cangur.
Uau!
Seth Rogen.
Alfred és periodista.
Hola!
Si tornes a muntar un numeret així, t'envio a Guantánamo.
Gairebé impossible. A TV3 i a la plataforma 3CAT divendres a la nit és la gran pel·lícula.
La vida són preguntes.
També preparava, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Ja m'ha
el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
I ara entrem al búnquer.
Però tens cotxe, Goli?
Sí, jo sí. Sí, sí.
I quin cotxe tens ara?
Un de segona mà que té 14 anys.
Oh. Molt bé. No podràs però... entrar a la ronda, però és igual.
No, sí, sí, perquè té l'etiqueta seva.
Ah, mira,
té poca potència que...
No, no contaré. O sigui, arriba un cotxe... El cotxe és tan desastre que ni contamina, pobret.
Ha donat uns datos ja que... És de segona mà, té 14 anys, de fet no podia venir. És un Lamborghini Diablo.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
De seguida anem cap a Montserrat, ja sona l'orga, de seguida Laia Tudel, però abans ha marcat el Madrid un altre cop a la semifinal de la Supercopa.
Sí, gol d'Angeldal, ja ho diré bé, Real Madrid 2, Real Societat 1, encara a les acaballes d'aquesta primera part, minut 40 ara ja, i per tant l'equip blanc torna a avançar-se de cara a classificar-se per aquesta final de diumenge.
És lleig de dir així, però de cara a la TDT de diumenge, de la TDC de diumenge, volem que guanyi el Madrid.
Sí, sí.
A quina hora és la final, Sònia?
A les 12 del matí. Home, a l'hora de la final, de les finals de la Supercopa que organitza la Federació.
He vist hores més còmodes, però en fi.
Bé, 12 del matí a votar, que en una jornada que també hi ha Lliga, tampoc està malament.
No és mal tema televisivament, eh?
Sí,
no,
sí, sí. També el farà TV3.
Suposo que li va malament a Luzán, perquè té la missa de 12 el diumenge i...
Jo suposo que ja deuen tenir preparada...
Ho has de posar molt a primera hora de la tarda, no, o se't comença solapant. Sí, sí, de Lliga és matar-lo, eh?
El que és infecte és... ho d'ahir i ho d'avui.
Ara.
Jo crec que diumenge hi haurà molt millor entrada, òbviament, perquè ja serà la final, i imagino que la federació ja està preparant la tauleta de càmping aquella on les jugadores han de recollir les medalles habitualment.
D'aquí una estona, tots els embolics de la Supercopa femenina. Abans, hola, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
L'organet de Montserrat ens trasllada obligadament al Barça reservat, que ja teniu disponible en la seva edició d'aquesta setmana, i que té com a protagonista Jupp Bellingham.
Sí, de fet, parlem de moltes coses, parlem de la clàusula d'Araujo, aquesta...
Parada.
És broma, que bonica! M'ha encantat la vostra cara!
Boníssim,
boníssim! Estava pensant normalment...
Però no ho diguis!
Normalment...
He pensat que havíem d'anar a buscar el desfibrilador, eh? Hi ha hagut dues aturades...
Que paràvem el programa aquí i pujàvem...
Pujàvem directament.
Pinxa-me-lo, xiquitín!
Estava pensant, normalment no arribo amb els deures fets i no he sentit el reservat, però justament avui l'he assaborit al complet.
No. Sí, és veritat, però és que he vist la vostra cara en xoc i l'heu aguantat poc.
Hauria estat un molt bon gag, sobretot perquè Salmurri està buscant comunicats de... Està buscant comunicats de renovacions anteriors. Avisa'l.
No, com que no s'anuncia i és tan secret, és matèria de reservat clarament aquesta clàusula, perquè ha de tenir alguna cosa.
Jo també entenc que fer un comunicat com aquest requereix el seu temps, eh?
Home, 6 hores. 6 hores, no? Per un comunicat que sabíem a les 3 de la tarda. És que no ho sabeu, però és confidencial tot. Com sempre.
Aguanta'm el cubat, eh?
No sigueu així, que quan l'hem vist sortir de...
Bueno, el Sant Burri està buscant.
Ja estava... sabíem el mateix que sabem ara, que firmava fins al 31 i que no sabem la clàusula.
Però ara ja ho tenim per escrit i papers que acredit.
Ja és oficial.
Bé, doncs, no, el tema de la clàusula potser haurà de ser algun episodi d'algun altre Barça reservat, això d'Araujo. No és el d'aquesta setmana, parlem de Mercato, d'alguns noms d'aquells que interessen i agraden al Barça, però que no es podran fitxar al mercat d'hivern, perquè si no surt ningú no es podrà fitxar. Estàs
valent el programa de collons, eh?
Parlem d'aquesta situació tan complicada d'Ansu Fati, amb detallets que explica Xavi Hernández, i com deies, Jude Bellingham també. Per què?
L'ha dit bé.
Ah, sí. Això de Bellingham està bé. De fet, això ho explica el Salmurri, que ha marxat, però hauria pogut quedar i ho ha explicat ell mateix.
Veritat, sí.
No? Perquè ho explica ell al reservat, però està buscant la clàusula d'Araujo, llavors deixem-lo.
Llavors ens hauríem perdut el teu gag i aquest programa no tindria cap sentit.
Jude Bellingham, quan va acabar la final de la Supercopa d'Aràbia, en els cercles més íntims de seves persones de confiança, va tenir una conversa que, home, doncs que jo crec que als culers agradarà, perquè d'entrada va dir, es va mostrar molt fascinat amb Hansi Flick com a tècnic, va parlar molt bé de Hansi Flick i entre altres coses va dir que la principal diferència entre el Barça i el Madrid d'aquesta temporada és que els jugadors tenien clar que jugaven i sortien a jugar amb una idea. Jo crec que en aquesta conversa de Jude Bellingham en un cercle de confiança es poden interpretar altres coses i visions que pot tenir Bellingham del seu tècnic i el seu equip, però això només són interpretacions.
Sí, el que sabem del cert, de manera oficial, per dir-ho així, és que és fan de Hansi Flick.
Com a mínim, després de la final va dir això, que li agradava molt i el joc del Barça, i que de les dues derrotes d'aquesta temporada, que clarament la que havia fet més mal era la de Lliga del Bernabéu, molt més que la final de la Supercopa, per molt que nosaltres podem pensar que realment la final de la Supercopa el Barça potser passa més per sobre encara que el dia del Bernabéu, però el bastidor del Madrid va fer més mal la del Bernabéu.
Bé, això va a gustos. Ara que ja tenim i hem descobert la identitat del crash futbolístic de Bellingham, hem de retornar precisament al tema central de la setmana passada del reservat, que era l'escenari... Era la setmana passada, oi?
Sí.
L'escenari del clàssic, la Laia us va explicar allò de... És que ara mateix al Camp Nou no sabem si el maig estarà, és que a Montjuïc venen els Stones i segurament necessitaran 4 mesos per muntar l'escenari.
4 no, però
estava exagerant, uns dies, una mica.
Però que això encara no estava confirmat i vam fer broma fins i tot doncs, que juguin a Cornellà, a l'Estadi d'Espanyol, es va comentar...
A Miami, vam dir.
Bé, altres opcions, perquè realment està tot obert, això ho vam dir. El Barça no té ara mateix un estadi clar ni segur perquè es disputi aquest clàssic del 10-11 de maig. Avui, el Què t'hi jugues, explicaven que una de les opcions que té el Barça sobre la taula és mirar algun estadi d'una ciutat europea, algun gran estadi, per tant, d'Europa, perquè es pugui disputar aquest clàssic, perquè ens fem a la idea de com realment està aquesta situació del clàssic. Aquesta és una opció realment que té el Barça, que n'han parlat internament. No sabem el nivell de les gestions que s'han pogut fer. De moment tot està sobre la taula perquè el Barça insisteix en encara no descartar del tot que es pugui jugar el mes de maig al Camp Nou.
Clar, però a mi el que em suggereix la informació dels companys de Ràdio Barcelona és que efectivament el Barça no, ara mateix no és o Camp Nou o Montjuïc, pot ser o Camp Nou o res.
El fet que s'ho plantegin una tercera alternativa a mi em sembla significatiu. Que no vull dir que es dugui a terme, eh?
No.
Crec que seria la solució d'ultraemergència, eh?
Clar, però vol dir que no tens garanties...
Però està bé tenir-la prevista.
Home, està bé que la solució d'emergència sigui haver d'anar a jugar-lo, per exemple. Mira. A Milà, a mi em sembla estrany, a mi.
Sobretot si t'estàs jugant a la Lliga.
Clar.
No.
Jo sí, ja tens Lliga perduda, i això ha de ser una verbena, però endavant. Ara, com hi hagi la Lliga en joc, però i t'hagis d'anar a jugar a Milà, per dir un lloc, o a Munic, o a Wembley, això... el partit del clàssic contra el Madrid...
Jo tinc un escenari que jo tinc una ment molt retrasada, tinc una pitjor.
Què és?
Dir-li, tornem a jugar al Bernabéu. Mira, no, sabeu què? Tornem al Bernabéu.
El
Bernabéu al Barça no li va malament, no?
Sí. Tornem al Bernabéu.
El Madrid no voldrà aquest.
Com que no voldrà?
El Bernabéu. Que perdre la Lliga en el Bernabéu.
Però bé, de veure com...
Però no pensa en la gent del Barça. No són una mica serios.
Jo crec que l'escenari més terrible que hi ha és... De Rendell te lo arregla.
No.
Perquè el seu pare era el president de l'Arsenal.
Home, no fotis.
I a l'estadi l'Arsenal es diu Emirates, que és la marca que patrocina el Real Madrid.
Però si aquell camp el va pagar el Barça.
I a més l'hem pagat nosaltres en Petit i Overmars. I Enric.
Però amo sense comissió en aquest cas.
Sense, com sempre. Ah.
Perquè els senyors aquells del Seients VIP, d'on eren? Vam quedar?
Qatari de Dubai.
Dubai.
No, però anar...
D'anar a Dubai, vols dir?
Home,
posats a vendre.
Home, sí, quan jo crec que seria l'última de les últimes solucions. O sigui, jo crec que hauria de ser una emergència... Però com estem acostumats que en aquest club hi ha un plan A, com va explicar el president, un plan B, si no hi ha un plan C... O sigui, em sembla bé que tinguin...
Que tinguin un pla C, home. Bàsicament previst... perquè si no tens garantit que puguis disputar-lo a Montjuïc i no tampoc tens garantit el Camp Nou, òbviament tu has buscat una tercera alternativa per si de cas.
Ara, el més normal és que es jugui a Montjuïc.
Però és que
d'alguna manera...
Clar.
Canviant fins i tot la data, si cal,
del clàssic. Per exemple, podries canviar, moure una mica la data del clàssic.
Parlem amb Vic, amb Keith i amb Ron i...
Perquè és que tampoc no hi ha dates de la gira del Rolling Stones.
No, perquè això... Això anava a dir, també, vull dir, això...
De fet, no se sap ni si passaran per Barcelona.
Segons la premsa especialitzada musical, és segur que inicien la gira mundial.
Segons la premsa especialitzada musical, jo he arribat a llegir que si el Barça li donés garanties a Doctor Music, els Stones actuarien al Camp Nou. Que podria ser la primera cosa que es fes al Camp Nou.
Però...
Sí, hòstia, que el Barça no hi va jugar, però fan un concert.
Pues escolta, a dia d'avui no sé què seria. D'impacte mundial pel, pel nou Spotify Camp Nou?
Sí, clar,
escolta,
però...
A mi em sembla que seria una bomba
si problema...
de màrqueting tremendíssima.
Però quan? Però si no arriba a l'Spotify però... Camp Nou perquè hi hagi un concert?
Però és que no tenim dates de quan serà el de Rolling Stones.
No, però...
Ja t'entenc, que sigui més tard, vols dir. Que el primer concert del Rolling Stones no sigui a Barcelona.
Estem parlant d'una gira europea. No té per què començar ni... Perdona, és que no se sap si passarà per Barcelona.
No.
Sí, però estem parlant de la part europea.
Però la... Jo li vaig llegir un article a Bianchotto, al periódico, que gairebé a la premsa ho donaven per fet, que estava pactat amb BCM que Barcelona fos l'inici de la gira dels Stones. Això són molta pasta. Això és molta pasta per l'Ajuntament de Barcelona. Pasta que, si no la cobren, ja us dic jo, que l'acabarem pagant tots els que vivim a Barcelona a base de multes i de... Mira, no, aparques a Barcelona, Mireia...
Aparco a Barcelona.
És dades per a l'oblida.
Però tu t'imagines que el Camp Nou estigués en disposició d'acollir, des del punt de vista de seguretat,
un concert dels Stones i un Barça-Madrid?
Perquè estem parlant que quan s'hi vagi, el Barça està pensant en 60.000 localitats, no?
Sí.
És una mica de més que Montjuïc. Camp Nou no estarà acabat, però si pot acollir un partit de futbol i dona els protocols per poder acollir un camp de futbol, jo no em vull ni imaginar el que seria que en comptes de Montjuïc, els dos concerts dels Stones fossin al Camp Nou.
Però
la diferència entre jugar un partit de futbol i el que necessita un concert d'aquestes dimensions a nivell d'entrar tràilers, camions, muntar escenaris, grues... pirotècnia, llum...
Però és que ens estem anant a un altre punt, que és si el Camp Nou, a més, podria acollir un concert dels Rolling Stones. Però el problema que tens és que si la gira dels Rolling Stones comença a Barcelona, comença amb les dates del Clàssic. Per tant, si el Barça no pot jugar al Clàssic al Camp Nou, tampoc es podrà fer un concert en allà.
Sí, però és a dir...
És que ja seria de conya que juguéssim al Clàssic a Montjuïc i al Camp Nou hi haguessin els Stones.
És a dir, la gira mundial del Rolling Stones no està tancada ni confirmada. El que estaven negociant era començar a Barcelona. Si no es pot començar a Barcelona perquè finalment l'Ajuntament li diu a BCM, escolta, és que el Clàssic s'ha de jugar a Montjuïc i no pot ser, perquè aquí al final haurà d'intervenir l'Ajuntament si ha de forçar que jugui.
Pots fer Lisboa, Madrid, París...
Llavors,
tancar i
la gira a Barcelona. Exacte, això pot ser.
Bé,
I si fem una cosa? Tipus Super Bowl.
Això ja ho vaig proposar.
Juguem la primera part.
El descans que actuen els Stones.
Juguem la segona part i fi de festa amb els Stones.
I pots posar les entrades de gol a preu de seient.
Aquesta és una idea brillant i no la recollirà ningú.
Home, veus?
Aquesta és una idea brillant.
Jo hauria d'estar allà.
Bé, amb els Stones vam ser superamics quan els vam posar la samarreta, però ja vam perdre el clàssic.
Ara estan molt
estrenats. Ara comencen a caure'ns pitjor. No tan bé.
Això serà tu.
No, jo sempre parlo per mi. En fi, veurem, però ens n'hem anat per altres fils, però tot i que el Barça té un avantatge, que és que no hi ha cap passi que reculli aquest partit, jo crec que seria un pollastre de dimensions importants que els abonants del Barça els diguessin no mirin, és que aquest partit es jugarà a Dortmund, per posar una...
El Barça, o sigui, estadis de la Lliga Espanyola també els té sobre la taula, però
sí,
clar,
no, és que m'és igual.
Saps què passa? Que els estadis grans de la Lliga Espanyola primer has de mirar que no juguin aquest cap de setmana, clar, vull dir, tenen, més talla jugar al València a casa, vull dir.
I que tinguis bones relacions, per tant, comença a treure tots els
Sant Mamés, no, Sant Mamés, no, no aniria, no?
Que tens bones relacions.
Madrid, Sant Bernabéu.
Sí, sí. I el juguem Techado.
Molt bé.
Bé, ja veurem. Ja
perquè
veurem
Sant Mamés no crec.
No veurem, però realment el titular d'avui del que t'hi jugues era impactant perquè ens movíem entre l'A i la B i resulta que s'està treballant una C que vés a saber on ens portarà el, o on ens portaria el clàssic. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Vaja, 6 gairebé per les 8. Una hora menys a Lisboa, per si ens està escoltant l'Edu Castro. Roger Arbosa, hola de nou.
Hola de nou.
Parlàvem, vaja, han tret la puteta el Santi i la Sònia amb les deficiències de la primera semifinal de la Supercopa d'ahir, que el Barça va guanyar a l'Atlètic de Madrid.
Sí, i amb aquesta polèmica el VAR no va funcionar durant els primers 70 minuts. Això els equips ho sabien des del principi, ho van informar les capitanes. Al minut 70 el VAR es va reprendre, no van avisar els equips i d'això se'n van queixar ahir les jugadores, com ara la portera Catacoll.
Antes de empezar el partido, bueno, Alexia nos dice no hay VAR, está estropeado, no entendíamos nada. Además, creo que ha habido jugadas en la primera parte que, bueno, podían haberse debatido un poco. Entonces, luego en la segunda parte, de repente vemos que un fuera de juego lo dejan seguir, que no entendíamos el porqué. Y al cabo del partido, pues yo me dije al árbitro, en plan, ¿cómo nos avisa eso? O sea, creo que si empiezas sin VAR, se acaba sin VAR y ya está, y no pasa nada. Pero bueno, creo que son cosas que tendrían que mejorar, la verdad. Y pues nada, nos hemos quedado, pues bueno, pues vale, pues una más.
Una més, diu Catacoll, i també les queixes per tot plegat per part del tècnic Pere Romeu.
Me parece bastante curioso que juegues 70 minutos de partido sin VAR y luego, a partir de los últimos 20 minutos, sí que sirva el VAR. Creo que no entra en los planes de ningún partido de máxima exigencia como era este.
El CTA ho atribueix a problemes tècnics derivats de l'empresa Mediapro. Mediapro, en un comunicat, admet l'avaria i diu que és un problema tecnològic, lamenta els inconvenients que es van originar. I ahir fonts federatives apuntaven que no és la primera vegada que passa, que també ha passat a la Lliga Masculina, per exemple, en un Madrid-Les Palmes o en un Girona-Sevilla, però en aquests casos això no ho vam saber, o els jugadors no ho van saber perquè no ho van informar en el seu moment, si és que això va passar.
Bé, aquest és el problema. És a dir, que la màquina s'espatlli... Bé, hauríem d'intentar que no passés, perquè sembla que sempre passen totes aquestes merdes amb els partits de femenins, però...
No, és que sembla però... no, és que sempre passa així.
Bueno, però ara sabem que també ha passat en dos partits de Lliga Masculina. La qüestió greu per
70
mi...
70 minuts, sí? 70 minuts?
Això no tinc, no aquesta, sabem, no? No tinc aquesta informació. A mi el nyap que afecta directament a la competició, com explicaven la Catacoll i el Pere Romeu, és que no poden no informar que el VAR funciona. Sí. Perquè, clar, és que era molt gràfica la Cata, diu. De cop, un fora de joc, donen continuïtat i dius, però què està passant aquí? A mi és que em sembla que no em foten ni una del dret. Ja començant per les assistències lamentables de Leganés, i ja ho hem explicat, de Ruth, que els equips els costa... Vaja, els equips, el Barça en concret, ja suposo
li
que...
Li costa
la
més la competició que no pas guanyar-la. I la Real Societat, ni t'explico, que a més... No la, vaja, no ho sé, però en principi... No
la guanyarà.
No,
tens,
sí, no la guanyarà.
Bé, també és veritat que només hi anirà un cop.
Sí, exacte, tal com va... Estem al descans, eh? Meitat, i perden 2-1, però és probable que només hi hagin d'anar avui.
Meitat de despesa. No sé, és una sensació que és una mica... És una mica violent perquè fa la sensació... Quan hi ha tantes errades, i en aquest cas és un problema tècnic, però després no saben ni gestionar-lo correctament d'acord amb el reglament, fa la sensació de deixadesa, de decidir a tot plegat.
Sí, per complet. O sigui, per mi també és frustrant, no només per tot el que deies, sinó que a la línia del que deia la Sònia sempre la moneda cau de la mateixa banda. I ara ens anem a assabentat ara perquè ha passat això 70 minuts en un partit de futbol femení que es veu que també ha fallat en algun moment, però com que tampoc deuen ser errors tan importants, no ens ho han comunicat.
Bé, no són importants fins que et coincideix amb una jugada que et pot passar i la Ruth estava explicant-nos el partit sense saber que no hi havia VAR. Llavors et pots trobar en la situació de dir, cony, això a mi m'ha semblat penal, com és que no hi, que només que no hi entra al VAR.
I això vol dir que no estan donant l'explicació de per què...
És a cegues, al públic, als periodistes i pel que sembla fins i tot a les jugadores.
El gol aquell del Barça contra el Madrid, que no hi havia càmeres suficients per veure si havia entrat o no havia entrat, ens estan dient ara que no funcionava aquella càmera concreta?
És molt probable.
Jo... És que no vull dir, me'n faig creus.
Tornaré a fer la pregunta que he fet a la redacció. Vosaltres creieu que la final de la Supercopa masculina Barça-Madrid... Van a començar el partit, no funciona el VAR, i diuen, ei, que no va el VAR, tireu.
Jo crec que no.
Oi que no? Oi que no? Aquest és el problema. És a dir, a mi em direu que hi ha hagut moments de partit en altres partits que potser ha fallat, però juguen 380 partits l'any de la Lliga i mai ha passat que un partit comencin, ei, capitans, que no hi ha VAR, tirem.
Però jo el que dic, tu parles de la gestió i estic d'acord, jo el que dic és que l'error tècnic es produeix de manera aleatòria. Ahir, com en partits de Lliga masculina... La gestió
si
no és la mateixa.
És un, ja no et dic el que deia la Sònia, són uns quarts de final de la Copa del Rei València-Barça, el partit no comença fins que no està arreglat el tema.
Jo també penso, però avui en parlàvem amb el Joan Fàbregas i em deia, home, abans els partits es jugaven sense VAR i no passava res, però jo tinc la mateixa sensació que la Sònia, que si el partit està previst en VAR, fins que no hi ha VAR no hauria de començar. És la meva sensació. Una altra cosa és que diguis, no, com a les primeres rondes de la Copa. Miri, no hi ha possibilitat de VAR,